Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a La Linterna COPE Catalunya i Andorra d'aquest dilluns, dia 15 de desembre. I la cosa s'està esgotant. S'esgota l'any, però no s'esgoten els temes que t'oferim avui a la Linterna de COPE. Rep la salutació d'aquest parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I no hi ha res millor que començar parlant del temps. Avui hem estat un dia amb inestabilitat. Doncs atenció que demà dimarts esperem un altre dia de núvols abundants i possibilitat de precipitacions, sempre més probables al vessant sud del Pirineu i als extrems nord i sud del litoral. La cota de neu evolucionarà al voltant dels 1.700 metres. I precaució, sobretot a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Mireia Camats, des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Comencem destacant l'autopista AP7. Hi ha 2,5 km de retenció a l'Ampolla en sentit Tarragona per un accident d'un camió que obliga a tallar un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la B30, lateral de l'AP7, va carregada entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. A la C17 hi ha cua de Canovelles a Lliçà damunt en sentit sud per un vehicle avariat. Més endavant hi ha retencions de Parets a Mollet i a Montcada en sentit Barcelona. La C-17 a més està tallada a l'altura de Montcada i Reixac en sentit Vic per tasques de reparació de danys en un pont arran d'un accident. Es desvia per la C-33 i la C-58. Precisament en aquestes vies, la C-58 i la C-33, hi ha retencions de Ripollet-Montcada fins a arribar a Barcelona en sentit sud. A més, a la C-58 hi ha lentitud de Badia-Sant Quirze del Vallès en sentit nord. A la C-59 hi ha cua entre Palau Solita i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. A la C-60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C-32. L'autovia 2 va carregada entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, a la C-32 i a l'antitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs per un camió avariat que talla un carril. Més endavant hi ha cua Bon Pastor en sentit Besòs i retencions entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la ronda de l'IR retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Com sempre diem, precaució a les carreteres i la millor companyia, a banda de la paciència, és la cadena COPE. D'aquí un moment en parlem d'un tema que hem anat parlant al llarg de la programació d'avui des de Catalunya sobre els riscos de la cirurgia estètica low cost. Hem de dir que es tripliquen les complicacions greus i augmenten també les urgències. I avui volem saber, a banda, com afecta un desastre d'aquest tipus a un pacient. Ens ho explica tot plegat d'aquí un moment la Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Mediterráneo o chino. ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carré Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93-540-8522. Feliz 2. La fusión perfecta en el lugar perfecto.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa es economía. Todo es economía, pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en 20minutos.es/la información. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
¡Gol! 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 ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la pelota!
persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Números rojos. Loli, pensionista, veía cómo un préstamo de 35 mil euros se comía en su paga. No quería dejarle deudas a sus hijos. Suerte que conoció a Área Jurídica Global. En tan solo 6 meses su deuda quedó cancelada. La tranquilidad existe. Llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio Cope, tu primera consulta será 100% gratuita.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Au, filla, puja a l'autobús.
D'acord, vindràs a buscar-me després.
No, filla, de camí a la feina amb la moto, el cotxe del davant frenarà de cop. I xocaré, i l'accident em deixarà en coma.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
¿Buscando el superregalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Tune Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Tune Story, el mejor cine de animación en concierto. 8 de febrero, El Auditori, Barcelona. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Avui us estem explicant que el turisme estètic low cost és un fenomen que va a l'alça i que preocupa molt els professionals sanitaris perquè és una pràctica altament perillosa. Estem parlant de viatjar a l'estranger per sotmetre's a una operació estètica a un preu molt més econòmic que si es fa aquí a Espanya, però que pot tenir greus conseqüències. De fet, el turisme estètic low cost triplica les possibilitats de patir complicacions. Les principals destinacions d'aquests pacients són Turquia i Colòmbia i acostumen a ser ofertes a molt bon preu, que inclouen la cirurgia, els vols i l'allotjament. Però insistim en que el risc és molt elevat perquè són intervencions complexes i sotmeses a controls insuficients. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I mira, per posar només un exemple, una abdominoplàstia pot costar a l'estranger uns 3.900 euros, que és aproximadament la meitat del que ens costaria aquesta mateixa intervenció al sistema privat aquí a Espanya. De fet, l'abdominoplàstia és l'operació que té més incidència seguida de la liposucció i l'augment de glutis. La majoria de pacients doncs, es pensen que són procediments senzills, però es tracta de cirurgies molt complexes amb riscos reals. Ho explica l'Oriol Bermejo, que és membre de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora.
La gent no és conscient, les intervencions petites potser no succeeix res, però les intervencions de més envergadura bueno, tenen complicacions, pot haver complicacions mèdiques, doncs tromboembolismes a la cama, en casos de cirurgies llargues, però també complicacions del tipus de les cicatrius, infeccions de les ferides, hematomes, vull dir, no són tan infreqüents que hi hagi alguna petita complicació, que una petita complicació aquí doncs és petita, però si estàs fora doncs a vegades es pot convertir en una complicació important.
I què passa després amb aquests pacients quan arriben a Espanya, després de fer-se una d'aquestes intervencions low cost? Doncs que és el nostre sistema sanitari qui ha d'assumir les conseqüències del que s'ha fet malament a l'estranger. I hem de tenir en compte que a aquesta cirurgia s'ha d'afegir doncs, un vol de tornada de moltes hores i que es fa moltes vegades abans d'hora. Per tant, el risc existeix.
És molt, molt baixa. Però, clar, pensem que, tot i que és molt baixa, existeix, i en casos de turisme sanitari low cost sabem que les publicacions i la literatura mèdica i les dades ens diuen que triplica. Clar, triplicar, encara que sigui molt baixa, doncs, bueno, jo crec que s'ha de tenir molt en compte.
Doncs amb tot això queda clar, com diuen els professionals, que la cirurgia estètica no es pot banalitzar i sobretot que el preu no hauria de ser mai el factor determinant a l'hora d'entrar en un quiròfan.
Doncs la Mariami, que és una d'aquestes persones que s'ha sotmès a un retoc estètic low cost a l'estranger, en el seu cas a Turquia, va donar el pas influenciada per les xarxes socials i ara, 2 anys després, assegura que se'n penedeix del que va fer.
Exacte, va ser una molt mala experiència i que també en el seu cas se'n va tenir conseqüències quan va arribar aquí a Espanya.
Decidí marchar a Turquía después de pues, investigaciones a través de las redes sociales. Entonces fui confiada, fue hace 2 años, era más pequeña y nada, ahora me arrepiento porque cuando la cirugía pues, tendría que haber sido como mucho 5 horas, se alargó a 8 horas y media y lo que me pasó, pues cogí una bacteria y al llegar a España pues tuve un shock séptico.
Doncs unes conseqüències que la van portar a la UCI de l'Hospital de Sant Pau i ja pot dir que afortunadament doncs, va tenir molta sort. La Mariami va començar a sospitar de que alguna cosa no anava bé quan va entrar al quiròfan de Turquia.
Bueno, pues yo estaba nerviosa porque yo no veía que era un quirófano en norma, ¿sabes? O sea, no había esa limpieza que yo he visto en otros tipos de quirófanos, porque no fue mi primera vez entrando en un quirófano. Había en personal que no, ni siquiera llevaban los guantes puestos, o sea, imagínate.
La Mariami es va fer retocs a l'abdomen, al glutis i al pit i ho va fer sense ser conscient de que eren intervencions perilloses, si no, diu que s'ho hagués pensat 2 vegades. La Mariami ens ha explicat que quan li van donar l'alta a Turquia ja es trobava malament i la sort va ser que va viatjar acompanyada.
Esa misma noche me quedé en el hospital durmiendo, pero una vez que me dieron el alta ya estaba muy mal, estaba mareada, mi amiga me tuvo que duchar, ellos me pintaron como una cosa, ay, va a venir una enfermera a cuidarte, a no sé qué. Que va, vino la enfermera, me dio la medicación, así me tocó un poco y se fue. Y yo sí que es verdad que fui con una acompañante y ella fue la que se encargó de mí, porque si hubiera ido sola, pues ahí me hubiera quedado, es que no me podía ni mover.
Tot plegat li va costar 7.000 euros perquè li va pagar els vols als seus 2 acompanyants i li ha quedat clar que l'operat acaba sortint car perquè quan va arribar a Espanya, a l'Hospital de Sant Pau, pràcticament li van haver de desfer el que li havien fet a Turquia.
Toda la grasa que me habían injertado en los glúteos en el hospital me lo tuvieron que sacar. Entonces, aún así, haber quedado, o sea, yo quedé igual de como estaba antes de irme a la cirugía sin los glúteos. Entonces, uh-huh. Yo igualmente me tuve que hacer mis 30 o 40 masajes, tuve que gastar. Entonces, que se lo piensen 2 veces antes de operarse uh-huh. y sobre todo Turquía, 0. Hay gente que sí es verdad que sale bien y hay casos que salen muy mal. Claro. Yo te digo, los casos que salen muy, muy mal uh-huh. en las redes no está.
Doncs tota aquesta experiència li va fer caure en una depressió, afortunadament ja superada, i si ha pres una lliçó a la Mariami és que el més important és la salut, que és justament el que no es pot comprar, i que no val la pena arriscar-se per molt que diguin les xarxes socials.
Avui a la linterna de la cadena COPE tenim amb nosaltres a l'Andrea Arroyo, que és psicòloga, professora associada de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Senyora Arroyo, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda a vosaltres.
Estàvem escoltant el testimoni d'una senyora que va sortir fora d'Espanya per fer un tipus d'operació d'aquesta mena. Psicològicament, com pot afectar un desastre d'aquest tipus després d'haver-te fet una operació i veure que no és el que t'esperaves?
D'entrada pot tenir un impacte molt significatiu a la salut mental i emocional de la persona. Tot dependrà de com rebi la persona aquesta notícia i aquest reajust d'expectatives, perquè quan tu t'enfrentes a un tipus d'intervenció, el que vols és que surti bé i la teva expectativa és que tot surti bé i que no hi hagin complicacions. Però, com és el cas d'aquesta persona que heu posat d'exemple, no sempre és així i això comporta un reajust d'expectatives i sobretot que aquestes expectatives es connecten amb una experiència potencialment negativa per la persona, amb la qual cosa hi ha una repercussió directament sobre la seva salut física i, per tant, també sobre la seva salut mental.
Sempre, ja fa temps que es parla, no?, sobre aquestes cirurgies de low cost a països estrangers i que després hem de venir aquí a Catalunya o a algun punt d'Espanya que l'arreglin una mica allò que han fet malbé a d'altres llocs. Per què psicològicament valorem més el que és el low cost amb el tema d'operacions que no pensar en salut i que potser els calés aquí sí que són importants?
Els diners, en aquest cas, són importants en funció de l'escala de valors que la persona li doni en aquest tipus de valor econòmic per la seva vida. Però, a banda d'això, jo el que remarcaria és que una de les influències i dels factors que aquí està influenciant és que, tot i que ser una intervenció que comporti un low cost, és la sobreimportància que li doni la persona per millorar el seu aspecte físic. I aquí recau un altre factor important a considerar, i és quin grau de pressió estètica i quin grau de pressió sobre el nostre aspecte físic per complir uns cànons de bellesa determinats i uns ideals de bellesa determinats estem disposats a pagar. I estem disposats a enfrontar-nos i estem disposats a arriscar la nostra salut.
Efectivament, perquè ja per començar, Andrea, per fer-te una operació d'estètica, primer, imagino que cada cop són més els doctors estètics que fan valoracions psicològiques per saber si realment aquella persona ho necessita o no, no? I fins i tot hi ha algunes persones que li diuen al metge que, tot i això, que sí que es vol fer aquella operació, no? Psicològicament hem d'estar molt ben centrats, no?, per saber què ens estem fent, no?
Clar, en aquest punt és on entra la pregunta que ens hem de fer, i és la següent: des de quin lloc estem desitjant aquest canvi i aquest retoc estètic? Simplement és un lloc de perfeccionisme i d'apropar-nos, no?, a tocar aquest ideal de bellesa? És un lloc de la sobreimportància pel nostre aspecte físic? És un lloc de no acceptar que el pas del temps comporta que la nostra imatge natural no sigui la mateixa? Jo no puc estar igual als 20, als 30, als 40, als 50, perquè hi ha un tema evolutiu del nostre cos. O des de quin lloc li donem importància ja no passa a la nostra salut física i a la nostra funcionalitat del nostre cos, sinó simplement en l'externalitat d'aquest, no? És a dir, com si fos un regal i només fos important el que és l'embolic del regal, la part externa, no? És a dir, li posem el llacet i això és la importància que li donem, però no importa el de dins. Des de quin lloc estem prenent aquesta decisió a les nostres vides? Aquesta és la pregunta que ja em faria.
Jo no m'agrada culpar les xarxes socials, no? Però, òbviament, tothom veiem xarxes socials, tothom les mira, però sobretot la gent jove, no? Com afecta aquest input de constantment estar guapes, de tenir els ulls ara xinats, ara no sé què, les orelles tal, no? També hem de tenir cura de què mirem i sobretot, la nostra estat mental a l'hora de mirar de penquè, no?
Sí, hi ha moltes edats que són molt vulnerables a l'ús de les xarxes socials i a la influència que ens pot causar, sobretot per la nostra autoestima, com és edats primerenques, primera joventut, adolescència, sobretot hi ha una vulnerabilitat molt important perquè hi ha una construcció de la identitat i aquí entren en joc que les xarxes socials poden també fer molt malbé aquest concepte que tenim de nosaltres mateixos i després poden afavorir els processos de comparació social. I, a banda d'això, també és important que quan parlem de xarxes socials, molts cops no és la realitat, sinó és un perfeccionisme totalment utòpic i molts cops disfressat o inclús manipulat per filtres, per retocs d'imatges, que no és realment el que veiem. Llavors, si comparem amb alguna cosa que és totalment irreal, encara és molt pitjor el procés de comparació que ens pot comportar sobre nosaltres mateixos.
Hem de recordar, Andrea, que estem parlant de vides i que entrar en un quiròfan no és qualsevol cosa, eh? No és,
exacte, sí.
No és em pinto les ungles, no m'agraden de vermell i me les pinto de color negre.
Clar, i aquí hi ha un risc quirúrgic que jo crec que sota el meu punt de vista s'està minimitzant.
Clar. I això fa que la gent pensi que és això, no? És com anar, mire, póngame de rubio o de rubia, que ara m'agrada més aquest cabell. I quin tipus de teràpia hauria de fer una persona que ha patit? Perquè escoltàvem aquesta noia que ens explicava, no?, que a Turquia li van fer liposucció, els pits, etc, i que va haver de... Bueno, va tornar i el dia següent ingressar a l'Hospital de Sant Pau i la van poder salvar, no? Però psicològicament diu que està supertocada, no? Hi ha possibilitats de que amb una bona teràpia aquesta persona pugui tornar a fer una vida normal dintre del que podem dir normal?
Sí, per suposat. El que passa que ha de sotmetre's amb professionals qualificats, especialitzats, titulats i sobretot que tinguin una bona aliança i un bon vincle amb aquesta persona i que puguin comprendre quin és l'impacte en concret que li ha causat. Si li ha causat un baix estat d'ànim, si li ha causat un malestar significatiu, si hi ha hagut un deteriorament de la seva vida, quines emocions li han causat, frustració, ira, negació, sobretot a posar-hi nom a totes les dificultats que li han causat en aquest impacte i a partir d'aquí i d'identificar quins problemes necessita ajuda, a partir d'aquí trobar la millor solució possible per ella.
Doncs Andrea Arroyo, psicòloga, professora associada de la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, per haver estat amb nosaltres. I sobretot estem parlant de vides i que primer has d'estar psicològicament molt centrat per haver de fer-te una operació. No estem parlant d'una operació d'apendicitis, no. Estem parlant d'una operació que a tu et ve de gust, potser canviar-te moltes coses, que s'ha posat per ser de moda canviar-se el color dels ulls. L'altre dia vam parlar en el programa dels perills que això comporta i que hem de ser més conscients del que fem i del que és una anestèsia general i sobretot fer-te-la a un lloc on no parlen el teu idioma i on després de 2 dies et puges a l'avió i tornes cap a casa teva i aquí és quan comencen els problemes.
Clar.
Andrea, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer, encantada.
Igualment, bones festes, que vagi bé.
Igualment, bones festes.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bailet por 1 euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000. Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Les agressions als professionals sanitaris són una xacra que no es pot normalitzar. Qualsevol violència, forma de violència, tant física com verbal, és inacceptable i té un impacte negatiu en la salut física i mental dels treballadors i en la qualitat de l'atenció que reben els pacients. Segons dades del Departament de Salut de Catalunya, només en l'any 2024 es van registrar al voltant de 2.717 agressions a professionals sanitaris, de les quals 174 van ser físiques i a la resta una clara majoria són verbals o de baixa intensitat com insults i amenaces, i això suposa una mitjana d'una agressió cada 2 dies. Els metges i metgesses van ser el col·lectiu més afectat amb més de 800 episodis, però la violència verbal, que sovint no arriba a denunciar-se, segueix sent la forma més habitual d'hostilitat envers el personal sanitari, sobretot entre infermers i infermeres. Aquestes dades reflecteixen la necessitat de no baixar la guàrdia i per això el Departament de Salut posa en marxa una campanya de la que ha donat detalls darrere COPE Catalunya i Andorra el director de Professionals de Salut, en Jordi Vilana, que ha estat amb la Mar Puerto.
Sí, parlem d'una situació que, segons el Departament de Salut, no només preocupa, sinó que va a l'alça. El director general de Professionals de la Salut, Jordi Vilana, admet que hi ha més agressions, però també més consciència i voluntat de fer-les visibles. Parla d'un infraregistre evident i defensa que cal garantir que els professionals se sentin segurs per denunciar qualsevol episodi de violència, sigui del tipus que estigui.
Està augmentant per 2 raons. Primer, perquè en passa més i després perquè estem buscant les formes de poder-ho posar més sobre la taula. Perquè també està clar i som conscients que ja hi ha un infraregistre. Això que els professionals se sentin prou segurs per denunciar i nosaltres posar-hi mitjans.
Per fer-hi front, Salut ha activat diverses mesures, entre elles la creació d'un registre unificat d'agressions, ja operatiu en més de 400 centres reportant casos protocolaris protocols d'actuació comuns amb els Mossos d'Esquadra i accions preventives per anticipar situacions de risc, com comentava el director.
Hem completat aquest registre, ja tenim més de 400 entitats que ja estan reportant, i això ens permetrà conèixer la situació més de primera mà, també fomentar que es denunciï, que es posi en coneixement tot el que està passant, amb l'objectiu després de poder fer doncs, les accions, les mesures que calgui per revertir-ho.
L'objectiu principal, insisteix Vilana, és evitar que les agressions arribin a produir-se.
El que volem és que no passi. Sí que podem fer coses un cop ha passat, i podem fer suport als professionals, i podem fer acords amb els Mossos, que parlem, però el que volem és que no passi.
A més, el departament treballa en un projecte de llei que permetrà imposar sancions administratives a qualsevol persona que insulti, amenaci o exerceixi violència contra un professional sanitari. Un missatge clar a la ciutadania és que aquesta violència no es tolera. I per la seva banda, Xavier Massabé, responsable de Salut Laboral SATSE Catalunya, sobre aquesta campanya per evitar contra les agressions als sanitaris, explica que estem encara als inicis de tot. La sensació de desprotecció, diu, és molt evident, i el problema és la normalització que durant anys s'ha fet sobre el tema.
Poc a poc els professionals es va traient aquesta normalització. O sigui, havia hagut un moment en què es considerava quasi normal que en certes circumstàncies et poguessin insultar, et poguessin amenaçar, i se li treia importància. Però, clar, tot això va minant el professional. O sigui, un dia potser t'agafa bé i dius, bueno, sí, però que cada dia, psicosocialment això és molt dur.
En aquest sentit, Massabé posa èmfasi no només en les agressions físiques, sinó també en les verbals, que afecten emocionalment a qui les pateix, que després ha de continuar amb la seva vida i la seva feina com si res.
Quan li traiem importància a les verbals, mai, a les no físiques, mai saps en quines condicions i qui te les fa. O sigui, hi ha circumstàncies en què una agressió verbal és molt greu. O sigui, segons qui te la fa i en quina situació, dius, ostres, i ara tinc que sortir de l'hospital i anar cap a casa.
D'aquí la importància de les denúncies, la por a les represàlies i pensar que no servirà de res, són alguns dels motius principals per no denunciar actualment.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra saludem a l'Elisabet Parés, que és infermera, que per ser ha patit agressions i també és membre de la Junta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i vocal de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària. Elisabet Parés, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per donar veu en aquesta problemàtica que tenim.
Que important fer-ho, no? Perquè sembla que al col·lectiu no passa res, però esteu patint aquest tipus d'agressions, tant verbals com físiques, no?
Sí, jo crec que seria estrany entrevistar alguna infermera que porti més d'un any exercint i que no hagi patit cap agressió ni física ni verbal. Seria molt, molt estrany. Crec que remot, impossible.
Vagi per endavant que la violència, o sigui, tolerància zero, mai es pot fer servir la violència, però a quins casos o quin perfil de persones, si és que es pot dir perfil, són els que cometen aquest tipus de violència?
Doncs mira, jo crec que s'ha de tenir molt en compte exactament aquesta pregunta que fas, ja que de les més de 17.000 agressions que estan registrades a professionals sanitaris i que un 30% d'aquestes agressions van dirigides a infermeres i infermers, més del 70% d'aquestes agressions són comeses per un perfil d'home. I tenint en compte que la nostra professió, més d'un 80% som dones, tindríem davant una agressió que habitualment i majoritàriament va d'un home cap a una dona. Per tant, crec que en el nostre cas, de les infermeres, és una problemàtica que hauria de ser tractada amb perspectiva de gènere.
Què és el que porta a aquesta agressió? Potser entrar més tard de l'hora que tenia prevista, el fet de que no els hi doni o doneu la baixa, el tema de que no es continua trobant malament, quina és la raó, si és que pot haver-hi alguna raó darrere d'una agressió?
Mira, jo crec que hem de ser conscients, i tots en som, tant els propis usuaris com els professionals de la salut, que no deixem de ser usuaris també del Sistema Nacional de Salut, que tenim un sistema que crec que està bastant debilitat, que està bastant tensionat i que, per tant, d'aquí podem extrapolar diverses causes que serien d'aquestes agressions. Podríem tenir per un costat el fallo de circuits o de protocols, les demores, les llistes d'espera, entrar a consulta una mica més tard o bastant més tard de l'hora que tu tens fixada. Però, clar, també... jo crec que el missatge a donar als usuaris és que és important que sàpiguen que els propis professionals que tenen davant els han de veure com uns aliats, no com l'enemic, ja que nosaltres, les persones assistencials que estem davant dels propis usuaris, no tenim la potestat de decidir res més enllà de l'organització de la nostra pròpia agenda. Aleshores, s'ha de tenir en compte que a vegades tenim temps molt apretats, que a vegades les llistes d'espera són les que són i que nosaltres treballem en pro sempre dels propis usuaris i que sempre tindrem una visió conciliadora davant de l'inici d'aquestes agressions, però que a vegades és molt difícil corregir com prossegueix, no?, aquesta conversa, i que moltes vegades acaba amb una agressió verbal o, en alguns casos, física.
Quan aquesta persona es posa violenta, perquè només la violència és aixecar la mà a algú, sinó la verbal, que no. Potser és la que més queda dintre. Tu sí. Has viscut en primera persona, Elisabet. Què fas en aquell moment? Com has d'operar? Imagino que no t'enfrontes a la persona, crides a algú de seguretat. Com és el...
No. A l'inici normalment això és com una escalada, no? La persona és estrany que directament et vingui a pagar. Seria molt estrany. Habitualment el que comença és amb una falta de respecte. I llavors tu aquí has de tenir algunes tècniques de desescalada per intentar que la persona que tens davant entengui que el problema que té, tu intentaràs ajudar-lo i que tu el que vols és intentar que estigui millor ell o ella i intentar vehiculitzar d'alguna forma aquesta conversa perquè no arribi a una agressió més enllà de la verbal, que ja et dic que d'inici normalment ja és una falta de respecte, és una frase fora de to. Aleshores, nosaltres normalment el que intentem fer és això, algunes tècniques de desescalada, que és sobretot no confrontar-se, anar al gra i dir-li quin problema tens, anem a intentar solucionar-lo. I a vegades el que passa és que això no és eficaç. Tot i així, encara que això sigui eficaç, ja tenim d'inici una falta de respecte o una agressió que és verbal. Aleshores, també ens trobem que moltes vegades hi ha una infranotificació perquè aquestes agressions verbals, gràcies a les tècniques nostres que tenim de conversa, no acaben en res més greu. Però sí que hi ha hagut ja una falta de respecte inicial, però que ja no es té en compte perquè després acaba... entre cometes, en res.
Perquè psicològicament com et quedes, Elisabet, després de rebre una agressió verbal?
Inicialment et sents culpable. Et sents culpable i creus realment que tu tens la culpa o que has obrat malament o que no has sabut gestionar-ho correctament, perquè realment una cosa és que t'ensenyin en un curs, no?, com els que s'han fet en el COIP de Barcelona sobre tolerància zero agressions, i diverses jornades s'han fet, seminaris sobre aquesta temàtica, però després és quan tu trobes el cara a cara. Aleshores, després, com a professional, almenys al principi, tens un gran sentiment de culpabilitat, que això t'ho emportes a casa moltes vegades. Aleshores, a base d'anar exercint, no?, el dia a dia, i a base de veure que això és una cosa que es repeteix automàticament, sistemàticament, aprens a gestionar-ho d'una altra manera.
Efectivament. Benvinguda sigui aquesta campanya Tolerància Zero contra la violència als professionals sanitaris, però està clar que tothom, Elisabet, el que vol és que el metge o la infermera l'atengui el temps corresponent, perquè, clar, no és el mateix que m'hagis de treure un baratge que m'hagis de cosir, a lo millor, una ferida, no? I això requereix un temps. Llavors hem de ser tolerants en dir si està aquesta persona dintre del despatx de la infermera o del metge, és perquè necessita aquell temps aquella persona.
Sí, i de vegades no estem parlant de tècniques que es facin i tardis més o menys en fer aquesta tècnica, sinó que moltes vegades estem parlant de problemes de salut mental de la població mateixa, que venen i necessiten parlar i necessiten un espai de temps.
Així és. Sí, sí, i per això hem d'entendre que hoy por ti, mañana por mí, no? Perquè potser jo demà necessitaré estar més temps dintre de la consulta del metge o de la infermera perquè m'atengui. Doncs, Elisabet, espero i desitjo que no es torni a repetir aquesta violència. Gràcies pel teu testimoni i des d'aquí una abraçada ben gran a tot el col·lectiu d'infermers i infermeres que són els que més pateixen aquestes agressions, tot i que en conjunt hi ha 17.000, com deies tu, agressions de tot tipus dintre del món sanitari, i això s'ha d'acabar, perquè estem parlant de la salut. No ens hem de tornar bojos. Si volem salut, comencem per on hem de començar, per tenir educació davant dels facultatius de les infermeres. Elisabet, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Una abraçada. Fins la propera.
Adeu.
Pues las 7 de la tarde, 34 minutos, Linterna Cope Cataluña y Andorra, y atención porque tengo un buen mensaje para ti de los amigos de Línea Directa. Mira, da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda que si te cambias te van a mejorar el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, porque este es el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 Portantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Portantos.
Atención, porque Facua Consumidores en Acción está criticando que la Dirección General de Tráfico está permitiendo la venta de balizas V16 con el sello homologada por la DGT sin que su etiquetado y publicidad aclare que no serán válidas a partir de enero del 2016 al carecer de conectividad con el organismo del Ministerio de Interior. La asociación, ¿qué quiere? Pues instar a los consumidores a reclamar la devolución del dinero si ha adquirido este año cualquier baliza que se presentase como homologada en su publicidad o información comercial sin aclarar que no está conectada con la DGT. Vamos a hablar de todo ello con Miguel Ángel Serrano, que es vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, estamos hablando de las balizas que a partir del 1 de este próximo año van a ser obligatorias. Y además el no llevarlas pues conlleva también sus sanciones. ¿Nos hemos vuelto un poco locos o nos están tomando el pelo? Lo digo porque veo balizas en todos sitios, hasta en sueños, pero realmente, ¿cuáles son las balizas que hay que utilizar o que llevar o las que son realmente homologadas?
Claro, aquí lo que pasa es que hay una vorágine de falta de información complicada. Las que podemos llevar, las que son homologadas, son aquellas que aparecen única y exclusivamente en el listado de la DGT como balizas homologadas. Tiene que ser una baliza que tiene que tener una serie de requisitos técnicos, de la luminosidad de la luz, del tema de la impermeabilidad, los imanes que lleve y demás. Y aparte tiene que estar geolocalizada para que cuando la activemos puedan saber dónde nos encontramos y hemos tenido un percance con el vehículo. Aquí el problema viene, que es lo que nosotros criticamos de la DGT y estamos pidiendo que intervenga y no nos explicamos el por qué no se ha hecho antes, viene de que la normativa de las balizas homologadas ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes se permitían unas balizas que estaban homologadas que no se geolocalizaban. Pero esas balizas van a dejar de ser válidas desde el 1 de enero de 2026. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay empresarios que siguen vendiendo esa baliza como homologadas. Pone en la caja que son homologadas, pero la realidad es que a partir del 1 de enero de 2026 dejan de ser válidas. Por lo que en Facua estamos teniendo consumidores que han comprado estas balizas pensando que le van a durar una serie de años a lo largo del tiempo, sin saber que su validez, que su durabilidad van a ser escasa semana, que es lo que queda para finalizar el año.
Uh-huh. Yo me imagino que el vendedor tendría que avisar de ello, ¿no? De decir, oiga, estas balizas sí, pero a partir del 1 no van a ser válidas.
Sí, efectivamente, así lo defendemos desde Facua. Es decir, la baliza que se compre de este tipo va a ser válida hasta el 31 de diciembre, pero no a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, ¿son válidas? Sí, durante escasa semana. ¿Van a ser válidas a lo largo del tiempo? No. Claro, es verdad que no nos están mintiendo al decir que están homologadas, pero no nos están dando toda la información. Y la legislación es clara, la legislación de competencia es clara, al decir que no se puede indicar ningún tipo de información que induzca error al consumidor. Y aquí, lógicamente, esa información o esa falta de información está induciendo claramente a error al consumidor. Lo que se busca es que el consumidor compre este tipo de balizas pensando que van a ser válidas cuando realmente no lo son. Porque seamos justos, ningún consumidor iba a comprar esas balizas si fuera realmente consciente que en escasa semana van a ser un pisapapeles muy bonito que se ilumina, pero poco más, ¿no?
Uh-huh. Lo ideal sería que la DGT emitiera un comunicado, ¿no? Y dijera bien claro cuáles son las balizas que hay que llevar obligatorias sí o sí en el vehículo para que no llevemos a engaño. Lo digo porque, claro, seguramente este va a ser uno de los regalos, Miguel Ángel, también navideños, ¿no? Mucha gente, pues, mira, pues te regalo la baliza porque es obligatorio y es un buen regalo. Pero, claro, si después resulta que no, la DGT tendría que decir algo, ¿no? O hacer una campaña intensa, sobre todo estos días.
Sí, efectivamente, así lo defendemos nosotros desde Facua. Igual que en otras ocasiones, la DGT se ha dirigido individualmente a los ciudadanos para informar de cualquier tipo de problema en determinado vehículo o en los sistemas de seguridad y demás. Tendría que haberse dirigido a todos los ciudadanos aclarando qué tipo de balizas son realmente las que van a ser válidas a partir del 1 de enero de 2026 para evitar este tipo de problemas. Igual que tampoco habría estado de más que la DGT se hubiera dirigido a aquellos empresarios de los que hubiera tenido conocimiento diciendo no podéis vender las balizas así.
Eso
no
es.
No podéis aprovecharos de ese cambio de normativa que hubo en el momento, de esa, iba a decir laguna, quizá no sea laguna, o sea, de esa vacatio, de ese periodo durante el que pueden ser válidas las dos balizas, para infundir el error en el consumidor de que la que está comprando le va a durar más tiempo, ¿no?
Las personas, Miguel Ángel, que nos están escuchando y ahora mismo están pensando, ostras, a ver si yo he comprado esa baliza que dura hasta el 31 de diciembre. Sobre todo guardar la caja, el ticket de compra, porque es posible que algunos las tengan ahora mismo en casa. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente al establecimiento donde las compramos? ¿Cómo tendríamos que operar?
La primera recomendación que podemos dar desde Facua es que nos metamos en la página web de la DGT y vayamos al listado de balizas que están homologadas y comprobemos si esa baliza que hemos comprado realmente se encuentra homologada o no. Si no se encuentra homologada, entonces debemos dirigirnos al establecimiento diciendo que hemos sido víctimas de un engaño, de una falta de información, que se nos ha informado incorrectamente de las características de esa baliza y exigir la devolución del dinero. Y si tenemos problemas o dificultades de cómo llevar a cabo este tipo de acciones, para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que acudan a nosotros y podamos asesorarles durante todo el proceso.
Uh-huh. ¿Estáis recibiendo muchas quejas de personas que les está ocurriendo esto y que se están enterando sobre todo por los medios de información y por esta campaña intensa que estáis haciendo vosotros?
Pues lamentablemente sí. De hecho, nosotros desde Facua llevamos ya meses informando de esta tesitura, informando de cuáles son las balizas válidas, de que solamente son las que están en el listado de la DGT, que se tenga cuidado y demás. Pero claro, nosotros como asociación de consumidores tenemos una capacidad mucho más limitada a la que la puede tener un órgano público como la DGT, ¿no? De ahí nuestra crítica de que tenía que haber sido la administración la que se hubiera ocupado de verdad de hacer una campaña informativa fuerte de forma que ningún consumidor o pocos consumidores pudieran haber incurrido en este tipo de errores o práctica abusiva. Pero como digo, lamentablemente estamos recibiendo más casos de los que nos gustarían.
Uh-huh. Vamos a recordar antes de finalizar nuestra conversación, Miguel Ángel, ¿cómo tienen que ser exactamente esas balizas?
Sí, las balizas tienen que estar contempladas en el listado de balizas homologadas de la DGT.
DGT, página sí. DGT, sí.
Eso es. Si no aparece en el listado,
sí.
O si tenemos dudas de si aparece en el listado, porque a veces a lo mejor el nombre no coincide con la marca comercial y este tipo de cuestiones, el consejo que realizamos desde Facua es que no se compre, que se compre otra alternativa.
Vale, tiene que llevar, sobre todo en la caja, ya lo indica, conexión mediante tarjeta SIM, porque si no lo lleva, no nos sirven.
Tiene que tener forzosamente esa conexión de tarjeta SIM. Pero de todas formas también digo, mucho cuidado con lo que viene en la caja. porque precisamente parte de los errores viene porque en la caja se dice que la baliza está homologada por la DGT.
Vale.
Entonces, hay que hacer el esfuerzo de buscar la baliza en ese listado de la DGT.
Uh-huh. Vale, que ahí seguramente no habrá error. Posiblemente salga esa que hemos comprado o que han comprado muchas personas, que pone que está homologada, pero lo que no pone es que caduca el 31 de diciembre. Fijémonos, las nuevas balizas V16 aprobadas por la DGT y sobre todo que contengan esa tarjeta SIM y que por tanto cumplan la normativa, porque de lo contrario, a partir del 1 podríamos ser multados, ¿no?, si no la llevamos.
Efectivamente, podríamos ser víctimas de una multa, aparte de que también es un producto que, bueno, se supone que va a otorgar mayor seguridad en la circulación, por lo cual no está de más también que cuanto uno más seguro circule, pues bienvenido sea, ¿no?
Bueno, pues ahí dejamos ese mensaje. Sobre todo, Miguel Ángel, estamos en épocas navideñas, mucha gente compra regalos y uno de ellos posiblemente va a ser esta baliza. Sobre todo, mirar en ese listado de la DGT e informaros bien. Y los que ya tenéis esa baliza, pues la homologada, pero que no nos va a servir a partir del día 1, pues ir al lugar donde la habéis comprado, descambiarla, y si tenéis algún problema, pues como bien dice Miguel Ángel, pues hacer esa reclamación en alguna asociación de consumidores, en este caso Facua. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, muchas gracias como siempre por el trabajo que realizáis. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde,
tiempo de juego,
la Copa en COPE,
llega toda la jornada de la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Guadalajara, Barcelona.
Ahí está Pedri.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Disfruta Don Simón.
Cubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jouvet y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
¿Hablas con un amigo?
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay cosas difíciles de explicar.
La que tenemos, un Javier Sierra orbitando al Sol.
Pero vamos a intentarlo.
Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 558. La Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas a objetos celestes.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti a sobre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE Catalunya i Andorra.
La tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de l'Hospital Clínic, que alerta d'un augment excessiu en la prescripció d'antidepressius, concretament un 400% entre el 2010 i el 2019, més de 15 milions d'antidepressius en aquest període, un creixement que no coincideix amb un augment del diagnòstic de salut mental, que sí que s'ha notat arran de la pandèmia. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i el doctor Eduard Vieta, cap del Servei de Psicologia i Psiquiatria del Clínic, diu que no es pot deduir que aquestes prescripcions siguin incorrectes, però sí reconeix que es podrien millorar amb més recursos. Segur que amb més especialistes, en els casos menys greus, es podria evitar el medicament.
La prescripció es podria millorar si tinguéssim un accés més bo a l'especialista i més disponibilitat de psicoteràpia, perquè llavors podríem esperar una mica a veure si amb una intervenció psicològica casos que potser no són molt greus milloren sense necessitat de donar un medicament. I per tant, a vegades, els recursos que es posen van més, és més fàcil receptar un antidepressiu.
L'estudi de l'Hospital Clínic constata també que les persones amb algun trastorn mental presenta una major vulnerabilitat econòmica. El 76% té ingressos inferiors a 18.000 euros, és a dir, una pitjor salut mental potencia la pobresa. També tenen una major prevalença de malalties físiques, com poden ser la hipertensió, diabetis o trastorns musculars.
I aquesta setmana podríem conèixer ja l'origen del brot de pesta porcina detectat al parc de Collserola. El govern està ultimant l'auditoria del centre IRTA de Bellaterra i també s'ha enviat al laboratori europeu la seqüència del virus amb el que treballa per veure si coincideix amb la del brot.
I de moment es manté en 13 el número d'animals infectats, tots a la zona 0, però els experts avisen que el risc del virus es manté i que hi poden haver més casos en el futur. El sector té clar que la clau és aplicar bé el protocol d'actuació i augmentar les mesures de bioseguretat a les explotacions. José Francisco Ruiz és investigador del CSIC, diu que era qüestió de temps que el virus arribés a Espanya i avisa que hi ha variants que poden ser perilloses.
Y meses, un año o algo más hasta estar convencidos de que las actuaciones han tenido un efecto y que no hay casos. Este es un virus generalmente extremadamente virulento que suele matar casi el 100% de los animales a los que infecta, pero hay cepas del virus que tienen menos virulencia. Entonces, que algunos virus bajan su capacidad virulenta, entonces crean casos no tan agudos, animales que se infectan de forma crónica y que están mucho más tiempo infectados. Esos son peligrosos.
Mentrestant, des d'avui ja es pot accedir al medi natural al segon radi del focus del brot, és a dir, entre els 6 i els 20 quilòmetres de l'anomenada zona 0, i això afecta a mig centenar de poblacions que ja poden accedir al bosc, tot i que amb precaució i amb algunes limitacions. Continuen prohibides les activitats en grups organitzats i sí que es permeten al bosc a passejar o anar en bicicleta de forma individual. En canvi, es mantenen les restriccions als 12 municipis més propers al focus.
I el nou abonament únic estatal anunciat per Pedro Sánchez conviurà amb els sistemes integrats de les ATM catalanes. Així ho confirmen des del Departament de Territori.
Pedro Sánchez ha anunciat avui un abonament de transport públic per a tot el país a 30-60 euros al mes. La mesura s'aprovarà en el darrer Consell de Ministres de l'any i servirà a rodalies, busos i mitja distància, no per l'AVE.
¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes.
El govern central calcula que la mesura beneficiarà uns 2 milions de persones arreu d'Espanya.
Protecció Civil ha enviat un segon missatge, és alert, als telèfons mòbils del Priorat, la Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Baix Camp, informant de la fi de les restriccions per pluja al sud de Tarragona.
Sí, ha plogut molt, però afortunadament no hi ha hagut incidències importants. S'havia demanat evitar desplaçaments innecessaris davant del risc de desbordament de rieres, barrancs i torrents, però davant la millora de les condicions s'ha aixecat aquesta restricció. En qualsevol cas, es manté la crida a la prudència perquè continuarà plovent al litoral, prelitoral i l'Empordà. Sergio Delgado és el sotsdirector de Programes de Protecció Civil.
Millora la situació en general, millora especialment en aquestes comarques que estaven afectades per la limitació, però en tot cas hem de mantenir aquesta situació de precaució en general durant el dia d'avui i demà a tot aquest litoral i prelitoral, i amb especial atenció a aquests dos extrems, l'Empordà i les comarques on avui també s'ha produït les precipitacions, i confirmem que no hi ha cap indicació de limitació de mobilitat a partir d'aquests moments.
A diversos punts de l'Empordà, els rius han arribat al seu límit, però gràcies a la tasca preventiva, molts municipis han tancat accessos i zones inundables per evitar mals majors.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa Social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà, que vagi
bé. Adéu, fins demà, que vagi bé.
I arriba el moment dels esports amb el company Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, m'ho posa difícil perquè haig de dir Ter Stegen i Chesnik.
Wojciechowski.
Exacte, perquè demà a la porteria del Barça, què passa?
Doncs que el Barça entra en competició a la Copa del Rei, juga al camp del Guadalajara, el Pedro Escartín, és aquesta típica eliminatòria d'equip de primera ref que s'enfronta davant d'un equip gran, en aquest cas el Futbol Club Barcelona. Ja sabem que Joan García descansarà, però no sabem si el porter titular demà serà Chesnik o serà Ter Stegen. La cosa fa pinta de que serà Wojciechowski. Detalls, Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs en principi viatjaran tots demà a Guadalajara en aquest partit de Copa del Rei, tot i que hi haurà rotacions, eh? Jugaran futbolistes que són poc habituals. Recordem que sempre, per obligació, hi ha d'haver 8 jugadors del primer equip sobre el terreny de joc. Descansarà Joan García. És l'única incògnita que ha desvetllat Hansi Flick. Lewandowski estarà disponible, tot i que avui ha entrenat a part. I el gran dubte és qui ocuparà la porteria, si Ter Stegen, que fa més de 7 mesos que no juga, o Chesnik, que ha disputat 9 partits aquesta temporada en absència de Joan García i quan el porter alemany Ter Stegen encara estava de baixa. Això és el que ha dit Flick.
Mark is fantastic goalkeeper.
Ter Stegen és un porter fantàstic, ja veurem què passa. Està clar que Joan és el número 1. Chesnik va jugar una temporada increïble l'any passat. Van guanyar 3 títols i aquesta temporada, quan es va lesionar Joan, es va donar estabilitat. Per mi, Tech no només en el camp, també en el vestidor, és un jugador molt important per nosaltres.
La solució, doncs, demà, pel que fa a la porteria del Futbol Club Barcelona. Mentretant, a Guadalajara, festa major, evidentment, arriba Mr. Marshall, disfressat de Futbol Club Barcelona. Pere Martí és el tècnic del conjunt de la ciutat de l'Alcàrria.
Bueno, me gustaría que estuvieran todos, ¿no? Al final creo que es un partido para disfrutarlo, para competirlo, y me gustaría que estuvieran todos. A partir de ahí, nuestras opciones, ¿por qué pasan? Pues bueno, creo que pasan por hacer un partido muy serio a nivel defensivo, que seamos valientes a la hora de presionarles cuando creamos oportuno que haya que presionarles, sabiendo la dificultad que tiene el cometer un error en esa presión. y luego con balón pues tener la personalidad suficiente para poder hacerle daño al Barça, ¿no? Creo que hay que ser valiente en la vida y en el fútbol más aún, y bueno, no renunciamos a nada, ¿no?
Alguna entradeta quedava a guixetes, però ja pràcticament haurà volat aquesta tarda.
I a Madrid continuen donant voltes, no al Xavi, l'entrenador, no.
Amb B. Xavi amb B de Barcelona i de Tolosa. No, Xavi amb B baixa i de Terrassa. No.
Bueno, que aquest no és el tema, que l'entrenador continua a la banqueta, sí. Però sí que li estan donant voltes al tema arbitral.
Sí, perquè el Madrid està a 4 punts del Barça, no acaba de trobar la línia de joc i va bé, i és oportú parlar d'altres temes. Dinar de Nadal avui de la directiva del Madrid amb els mitjans de comunicació. Florentino Pérez, una altra vegada a la càrrega.
Es del todo incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y que pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca.
Pel que fa a l'Espanyol, torna demà a la feina l'equip de Manolo González en aquesta brillant cinquena posició de la Lliga. El Girona continua en zona de descens, però amb una mica més d'aire després d'haver guanyat el camp de la Real.
I amb bones notícies per Clàudia Pina.
Barça femení, es parla molt d'Alexia, es parla molt d'Aitana. Clàudia Pina, la davantera de Montcada, que renova fins al 2029.
El Barça és el club de la meva vida, sempre ho he dit, així que molt feliç de poder continuar aquí. Espero que seguim guanyant títols, també lluitant per ells sempre. És un equip supercompetitiu on aprenc cada dia perquè estic rodejada de les millors jugadores que pot haver-hi, així que feliç a seguir competint i esperem que vinguin molts títols.
Doncs això, enhorabona a la Clàudia Pina. El Barça té competició europea al camp del París dimecres.
Senyor Gil, gràcies, que vagi bé.
Vosaltres.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con calidad y frescura dentro y fuera del campo.
Fins aquí ha arribat la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que podreu recuperar tot allò que hem fet a la web de la COPE o a la xarxa social X i Facebook. Salutació de la Montse Rodríguez. Ara, Àngel Expósito, amb la linterna.